quart de 12 continua el suplement. Encetem la segona hora. Què farem aquesta segona hora? Moltes coses. Per exemple, rebrem la Cefa Amell, que és l'autora del llibre Maria de Natzaret, dona o arquetip. També us ensenyarem, és molt diferent, però ja sabeu que nosaltres fem coses molt diferents aquí al suplement. Us ensenyarem a fer còctels per les festes nadalenques. De fet, no l'equip del suplement, sinó el nostre convidat, que és el Manel Tirbió. I us continuarem demanant durant tota aquesta segona hora si voleu participar en el nostre tema del dia d'avui. Tema del dia. Quin ha estat el vostre millor moment del 2008 que estem a punt d'acomiadar? Quim Bonet.
Hola, Núria.
Hola, Quim Bonet. Què diuen els oients?
Doncs mira, per exemple, l'Adi ens explica que la seva dona s'ha jubilat fa poc i s'està preparant per entrar a estudiar a la universitat.
Ah, molt bé. Molt bé, millor moment.
Hola, Mònica, per exemple, ens diu: hola, per a nosaltres com a família de 4, 2 grans i 2 nens han estat les mega vacances que vam fer el juliol a Noruega.
O la Magda, que ens explica que estava passant un mal moment a la seva vida, però que s'ho ha passat molt bé aquest any fent cagar el tió.
Molt bé.
Serveix, veus? Allò, desfogar-se donant cops al tió serveix.
Però fixa't que estem fent un resum del 2008 positiu.
Clar.
Dels
oients. Optimista,
sí,
dels oients, amb els millors
moments. L'Eduard Biosca estaria molt orgullós de
nosaltres. L'Eduard Biosca, predicador de l'optimisme, estaria molt orgullós del que estem fent, sí senyor. Perquè sí que n'hi ha de bons moments i n'hi ha de mals, de moments, de dolents. Però recordem els bons, caram.
I el Constantí ens en recorda un de molt bon, Uri. Ens diu que el dia 24 de novembre li van donar el Premi Catalunya d'Educació Marta Mata. I no es van quedar aquí, sinó que li van donar un altre premi, que és la Medalla d'Honor de Barcelona. És a dir, que moltes felicitats.
I és oient del suplement?
Sí, mira.
Quin nivell, tu, quin nivell.
Ja nivell, ja nivell.
Moltes gràcies.
I si et sembla que acabem amb l'Àngels dient: el 7 de novembre també es va jubilar, i diu: visca la jubilació.
Molt bé. Més positiu que això.
Com poden participar al tema del dia els nostres oients?
Sí, si voleu opinar sobre la pregunta del dia, us recordem les vies de comunicació. Per telèfon 93-201-7474, correu electrònic suplement@catradio.cat o enviant un SMS al 7033 amb la paraula catsup, un espai i el vostre missatge.
Entre tots els que participeu, què farem? Doncs sortejarem dos jocs Educa, que són concretament dos puzzles magnètics que els hem vist i que són fantàstics.
Són fantàstics.
Que sí? I que exerciten també el cervell una mica.
Perquè a més són tridimensionals.
Tridimensionals.
Clar.
Són molt moderns.
Sí, és un cub que pots fer 16 puzzles.
Molt bé. I ara el que toca és escoltar el diari del nostre home emprenyat.
El suplement.
Que és el Pau Arenós.
Dilluns 22 de desembre.
50.471.000 euros.
Nananeno, 6.000 euros. La cantarella dels nens de Sant Ildefons. Cada any el mateix. Comença el Nadal. Sí, és veritat. El Nadal va començar fa mesos, amb els anuncis de joguines de la tele capaços de fer miques els cervells dels infants. Al igual que la pornografia, els anuncis haurien d'estar prohibits a l'horari infantil, per evitar atacs massius d'epilepsia entre la població menor. Vull això, vull allò, vull això, vull això, vull això, vull això, vull això, vull allò, vull allò! Són sexe dur, duríssim. Els anuncis de joguina a partir de les 12 de la nit. Sols per públic adult i ben format. Nananino, nananino, 6.000 euros! Mai toca la rifa. Aquests nens de Sant Ildefons cada vegada són més grans. Mira, aquell ja té barbeta i pèls de filferro a les cames. Il·lusió? Quina? Si fins i tot ens han tret el calb de l'anunci. Mai ens toca, mai ens tocarà. I si cobréssim aquests quartos, els hauríem d'enviar als pobres damnificats milionaris de l'estafa de Madoff. Solidaritat entre rics! Per què comença avui el Nadal? Perquè els nens no tenen escola.
50.471.000 euros.
Dimarts 23 de desembre.
Pànic. Terror. Els nens no tenen escola.
Ei, visca! Diuen ells. Ah! Diuen els pares. Què fem amb els nens?
Els deixem davant la tele amb uns escuradents a les parpelles perquè vegin 12 hores de programació? Permetem que saltin la casa dels iaios, que juguin amb la dentadura de l'avi, com si fos aquells anuncis de les dents antilbanquis i cantarelles parla català? Els duem a un casal d'hivern per a que s'entretinguin amb altres criatures de conte de Dickens. Pobres, tristos i abandonats, nosaltres treballem i els nens tenen festa. Conciliació de la vida laboral i familiar, com? Què? És en aquesta setmana quan els nens apareixen a la feina dels pares. Oficines plenes de xiquets. Pares diligents que els obren els seus jocs preferits a l'ordinador. Els jocs dels pares, clar, el Tetris, el solitari. Caps cabrejats per aquella improvisada guarderia i obligats al somriure de les hienes. Però què maco és aquest nen. És seu? Llopis? Dimecres, 24 de desembre. Un conte de Nadal. El nen de Llopis. El nen de Llopis té 17 anys. Gasta bigotet encara virginal. Acné com raïm de cap d'any. Parla amb gais. No és un capó. El nen de Llopis té la barra de dir als pares que vol picar el tió i allí veus a la bèstia adolescent golpejant el pobre tronc que, aterroritzat, caga i pixa. La Wii, que era el que havia demanat. Un pijama, que era el que volia regalar la mare. Una colònia, que és el que prefereix el pare, perquè si el berro no es dutxa, almenys que algunes gotetes perfumades tapin el ferum. Després, els llopis treuen el cava semisec i els torrons de Xixona barra prima, que estem en crisi. Volen seure amb el fill a xerrar i recordar aquells Nadals. Però ell els regala un eructe i seu a jugar amb la Wii. Dijous, 25 de desembre. Fum, fum, fum. Els castellanoparlants diuen fun, fun, fun. Tal vegada perquè pensen que és anglès. Fan, divertit. Fan, fan, fan. Comença el dinar interminable de Nadal. Arribem ja derrotats. La setmana anterior, dinar d'empresa, dinar amb clients, dinar amb proveïdors, i ara 4 o 5 de masoquisme gastronòmic. Massacrats des del començament. Els aperitius són tan abundants i nosaltres estem tan desficiosos que ens apartem abans d'hora. L'escudella. La cosina a règim diu que 4 galets i que prou. Cardolla, ni parlar-ne, que a la ràdio expliquen que tot això du colesterol. Els dos germans que no es parlen des de que van fer un negoci i els va anar malament. La germana, que explica lo bon geni estudiós que és el seu fill gran, omitint que és el camell del col·legi. El tiet que s'emborratxa i conta la mateixa història des de fa 30 anys. Els nens que es llencen les orellanes del rostit. La iaia, atabalada pel soroll, que jura que mai més es farà una celebració com aquella a la seva casa. I nosaltres, dolçament narcotitzats per vins, caves i brandis, ens dormim al sofà. Divendres, 26 de desembre. Aixeca't, rei, que és Sant Esteve.
Encara? Ai, si estic en el cor del dinar ahir. Però quan queda per acabar les festes? Oh, on toca avui? A casa dels teus pares, de la teva germana? Deixa'm dormir una mica més. Però si compraran els canelons al súper.
El puto container encara segueix allí fora?
Doncs no, Pau Arenós, el container no és aquí fora. No, senyor, ens acaben de trucar i han dit que aquest container ha estat finalment retirat per gran alegria del nostre company, col·laborador, periodista, gran amic, Pau Arenós. No, sí, a Nadal i al canvi d'any també ens porta bones coses, clar que sí. Com el tema del dia d'avui, quin és el millor record que us queda del 2008? Ja ho sabem que en passen de coses de dolentes, ho sabem perfectament, però hi ha alguna de bona que puguem rascar? Participeu al tema del dia d'avui, que podrem sortejar entre tots uns jocs Educa fantàstics que tenim per completar aquestes festes de Reis, aquests regals que tenim pendents. Fins ara.
Bon Nadal.
El suplement.
Tots som al circ. Tots som al circ.
Amb totes les races de sol.
Tots som al circ.
Tots els colors.
faris l'impossible. Vivim dels rius.
Generalitat de Catalunya. Per la cultura, som-hi.
A Hipercor volem que en aquest Nadal siguis una mica més feliç. Per això t'hem preparat una gran selecció de regals al més bon preu.
Per exemple, planxa per rústic combinada amb grill a només 49 euros.
És millor que el regal no et surti car.
Un bon Nadal a Hipercor.
I per millor.
1808. Comença la Guerra del Francès.
A Besalú, el bandit Boquica i els seus homes han passat del bàndol patriota al francès.
Diuen que el bandoler és un traïdor, un cara girat.
La venjança del bandoler, de Martí Gironell, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
Descobreix la seva història a www.lavenjançadelbandoler.cat.
La venjança del bandoler, un llibre de Columna Edicions.
Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Pel que busques, pel que somies, pel que vius, vine a Estoril, a tocar de Lisboa. Gaudeix dels verds camps de golf i de l'immillorable clima per fer les teves compres i assaboreix les millors especialitats en peix i marisc. Vine a Estoril, un indret, mil sensacions. Informa-te'n a la teva agència de viatges o a visitestoril.com.
Aquestes festes et costa menys emocionar-te, riure, aplaudir, plorar... Perquè ara tens el 3C, amb descomptes en teatre, concerts, llibres, discs i tota la informació. Fes-te soci del 3C, el Club de Cultura. Surt més. Regala-te'l o regala-li.
Aquest Nadal regala Castells, la revista del món casteller.
Subscriu-t'hi ara i vine al restaurant Sant Jordi Calacati de Sant Martí Sarroca. Demana de franc el menú casteller per dues persones.
Truca al 93 511 66 90 o subscriu-te a revistacastells.cat.
Castells, una revista d'utopia global.
Demani el menú My Way a elcangrejoloco.com.
Si teniu previst desplaçar-vos durant aquestes festes de Nadal, recordeu planificar abans les vostres sortides.
Truqueu al telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu autopistes.com.
902 20 03 20 o autopistes.com.
Us informarem de les hores de menys afluència de trànsit i de tot allò que us calgui saber abans de sortir.
No deixeu que res ni ningú espanyi la joia d'aquestes festes.
Planificar és tranquil·litat. Tranquil·litat és seguretat.
Adreça i Eucat, autopistes del grup Abertis, us desitgen unes bones festes.
3, 2, 1...
Aquest 2009 descobreix el nou cavall fort.
Oh, que fort! Amb noves aventures.
Més sorpreses.
Noves seccions.
Més pàgines.
Més participació.
Que fort!
Subscriu-te a la revista Cavall Fort.
T'ho perdràs?
Truca al 93 218 6220 o connecta't a cavallfort.cat.
Catalunya Ràdio.
Suplement. Dissabte i diumenge de 10 a 1 amb Núria Ferrer.
El suplement. L'aventura del cap de setmana.
És un quart i mig de 12, continuem el suplement. Ara tractarem un tema que ens interessava moltíssim, compartim tots els oients. Avui en dia molta gent celebra el Nadal sense donar-hi un sentit religiós, però aquesta continua sent una de les festes més importants del cristianisme, la celebració del naixement de Jesús. Aquest matí us volem presentar un llibre que trenca estereotips sobre el naixement de Jesús. De fet, el que fa és trencar tòpics sobre la seva mare, Maria de Natzaret. Maria de Natzaret, dona o arquetip, està dedicat a una de les figures més desconegudes i més manipulades del Nou Testament. Això diu la seva autora, la Sefa Mell, que també ha publicat Insubmises en l'Església i és cofundadora i membre de diverses entitats cristianes. Sefa, bon dia.
Hola.
Benvinguda al suplement.
Moltes gràcies.
Escolta, molta gent celebra el Nadal sense donar-hi sentit religiós. Tu això com ho veus?
Doncs sí, perquè actualment es viu molt d'una manera molt diferent. Abans la cosa era molt més familiar, al voltant de les parròquies, la gent no es movia de casa o es movia per uns entorns molt, molt petits, i ara, és clar, la gent se'n va esquiar, el consum doncs distreu de moltes coses, i és clar, el nucli cristià de la majoria de les festes que tenim aquí doncs es perd. I en canvi estem incorporant doncs el ramadà i altres coses que No sé on ens portarà, això.
Escolta, he sentit a dir que la data del naixement de Jesús no apareix registrada a la Bíblia i que el fet que se situï el 25 de desembre és per fer-la coincidir amb el solstici d'hivern?
Suposo que sí, que és per fer-la coincidir amb el solstici d'hivern, perquè això va ser... Evidentment, no hi havia registres, ni hi havia ningú que allà prengués nota de res. O sigui que no sabem quin dia va néixer Jesús exactament. Però penso que, bé, quan es va triar doncs, aquesta data de que quan el dia comença a créixer, doncs trobo que és bonic. I si no n'havia ben trobat, és allò que dius, no? És veritat. I la Pasqua és quan el sol està en la seva plenitud. O sigui que, de fet, clar, les religions sempre s'han arrelat a la terra i a la natura, i això és un efecte més doncs, d'aquest arrelament a l'entorn i a la realitat natural d'on es desenvolupa una creença.
Entrem de plena al tema. Per què ha volgut escriure un llibre sobre Maria de Natzaret?
Doncs perquè, a veure, durant molts anys m'he dedicat doncs, al tema de la dona a l'Església, sempre he estat del col·lectiu de dones a l'Església i he continuat amb aquest interès. Aleshores hem estudiat doncs, moltes dones que apareixen en els evangelis. I Maria ha anat quedant relegada. L'hem tractat així d'esquillentes, hem trobat doncs, que les esglésies protestants no la tenen en compte, llavors no hem coincidit amb les teòlogues més avançades, que són les teòlogues protestants, en les quals nosaltres ens hi hem basat moltes vegades per trobar arguments per les dones, no? Pel paper de les dones en l'església. En canvi, també hem descobert doncs, que les esglésies ortodoxes tenen una gran devoció per Maria, i en canvi doncs, no donen valor a uns dogmes que l'Església Catòlica els hi ha donat valor.
Vostè el llibre diu que la idea que Maria fos verge i mare no l'ha pogut entendre mai, i que la seva perfecció l'ha enutjada. Quina imatge de Maria de Natzaret ha transmès l'Església, doncs?
A veure, l'Església al llarg dels temps doncs, ha anat fabricant models de Maria diferents. En un principi, les imatges de Maria, del romànic, per exemple, perquè al principi de tot Maria no tenia gaire pes, doncs el romànic, per exemple, ens la presenta com un tron que sustenta Jesús, no? Després, el gòtic ja és una figura que està normalment dreta i porta el nen a coll. Després, amb el barroc, doncs el nen desapareix i apareix la Immaculada. Vull dir que al llarg dels temps ha canviat la manera de presentar Maria, però sobretot a partir doncs, de la Immaculada Maria ha estat presentada com un model per a les dones, un model que calia, que convenia tant a l'Església com a la societat, o sigui, al patriarcat en general. Calia un model de dona que no se sortís de norma, que fos obedient, submisa, que estés sempre en disposició de servei, que estés a punt sempre pel que calgués, que fos l'esclava de tothom, etc. I aquest model ha convingut, doncs ja dic, a tothom.
I com és el model de Maria que vostè reivindica en el llibre?
A veure, jo, esclar, aquest model no m'agradava ja de bon començament, vull dir que jo quan era petita ja no trobava que tingués cap mèrit. Si ja era santa de naixement, doncs quin mèrit tenia, no? Si les altres dones no érem així, i els altres homes evidentment tampoc. Aleshores a mi m'interessava buscar una mica la persona, la persona humana de Maria, i és el que he intentat fer, buscar a veure per on trobava jo la dona Maria. La dona de Natzaret, la dona que es feia amb les altres dones i que devia anar a buscar aigua al pou i que, en fi, una dona normal, no una deessa, no una semideessa, com sembla.
Verge i mare. Això sempre ha estat una mica...
Sí, una dificultat.
Conflictiu, contradictori, una dificultat
tremenda, perquè no hi ha cap dona que pugui ser verge i mare alhora. Per tant, el model que se'ns ha posat a les dones com imitable era un model inimitable, perquè no era possible.
Però per què l'Església insisteix tant en la virginitat?
Perquè l'Església, malauradament, té el tema sexual mal enfocat. I la virginitat s'ha exigit a les dones, per què? Doncs perquè als homes els agrada més que siguin verges, siguem clars. Llavors la virginitat d'una dona és un valor que tant l'Església Catòlica com els musulmans, com altres d'això, una verge té un valor perquè l'home la pot utilitzar per primera vegada, però és propietat seva.
Verge i mare també deixava... Josep, Josep també tenia un paper una mica delicat
de fet,
allà, no?
Esclar.
Home, si tu pares a mirar... Aquí
un paper molt, molt de papet. No?
Clar, per això t'ho dic, no? Que no és només la imatge d'ella.
Però, a veure, fer tant d'èmfasi en el tema de la virginitat... vol posar en l'altra balança doncs, el tema de la paternitat, que no és una paternitat humana, sinó que és una paternitat de Déu. El que passa és que, clar, sempre ens movem amb els models patriarcals. Eh? Uh-huh. Déu és el pare, i, clar, i Déu no és un ésser sexuat. Uh-huh. No pot ser pare de Jesús en el sentit físic de la paraula, perquè no és un ésser sexuat. No ho sabem com va anar la cosa. El que passa és que l'Església ha magnificat el paper de la virginitat física de Maria per enaltir el paper de la filiació divina de Jesús. Uh-huh. Ara, a mi no ho sé si Maria va ser verge o no abans de tenir Jesús, suposo que no, perquè si no a una dona li és impossible doncs d'engendrar una criatura, si no passa doncs, per un cert espai. I aleshores a mi m'interessa més doncs, una virginitat espiritual, i a mi em sembla que hem de veure en Maria doncs, més aviat una persona doncs, neta, transparent, no sé, amb totes les gràcies, però no amb aquesta gràcia.
Jesús va tenir germans i germanes?
Jo suposo que sí.
Sí?
Jo crec que sí. Perquè jo crec que després de Jesús van haver-hi altres fills que surten en els evangelis. Almenys hi ha 5 homes i 3 dones, em sembla, que surten en els evangelis amb noms. Les noies no, perquè les noies no calia tenir nom. Les dones no tenien nom. No, eren... Aleshores, els homes sí que tenen nom. I és que encara estem en aquestes, eh? Vull dir que no és que haguem progressat gaire amb els segles. Encara estem en aquestes.
Una mica sí. Hi ha algunes coses que em recorden segons què, però vaja, alguna cosa s'ha progressat.
Moltes coses em recorden segons què, sí.
Una cosa, en aquest llibre vostè parla de Maria de Natzaret, però també d'altres dones que apareixien als evangelis.
Sí.
I trobem que, en general... Com hi són descrites, les dones? A banda de Maria, que ja n'hem parlat.
Hi ha molta diferència entre les dones que apareixen en l'Antic Testament, o en el Testament Comú, que es diu, comú dels cristians i dels jueus, és el nostre Testament Comú. Les dones hi apareixien d'una manera, molt utilitzades, terriblement vexades, horrible. En canvi, les dones que apareixen al Nou Testament són dones que tenen personalitat pròpia. Uh-huh. Curiosament, perquè això no ens ho ha dit mai ningú, vull dir que ho hem descobert nosaltres.
S'ha de buscar.
Com diu aquella teòloga molt important, la Xusla Fiorenza, diu, els evangelis i tots els textos s'han de llegir sota sospita, que allà a dintre hi ha alguna cosa més que queda amagada. I penso que en el Nou Testament hi ha moltes dones molt interessants que cal rescatar de l'anonimat.
Estic pensant en Eva, que queda fatal, pobra, una cosa horrorosa, que totes les dones són dolentes, més o menys seria això. I Maria Magdalena, que no n'hem parlat encara. Maria Magdalena, quina relació va tenir amb Jesús? Perquè aquí se n'ha parlat força, no?
Sí, a veure, Maria Magdalena ha donat peu a molta fabulació, també. Perquè, és clar, del poc que sabem del Nou Testament s'ha muntat molts tinglados, igual com amb Maria, no sabem exactament qui va ser Magdalena, però Magdalena és una dona que no depèn de cap home com normalment depenen les dones, o del marit, o del fill, o del pare, són filles de, esposes de... Maria de Magdala només apareix pel seu nom d'origen, de la ciutat d'origen. Magdala sembla ser que era una ciutat doncs, avançada, no industrial, però de comerç, o sigui que és possible que Maria Magdalena tingués una visió del món diferent de la d'un poble tancat.
Ja que parlem de la relació de Jesús amb les dones, ara una altra pregunta que em provoca curiositat. Com és que a l'últim sopar no hi havia dones?
Sí, És que a més tenim la foto tan gravada.
Sí, és que ara he fet així
has
amb les mans.
Has vist el Leonardo da Vinci.
Sí, he vist la foto.
La foto de Leonardo da Vinci, que esclar, ens ha fet un mal horrible. De tota manera, a veure, també és curiós.
Però n'hi havia o no n'hi havia?
Jo no hi era, eh?
No, però què pensa
vostè? Jo estic segura que sí que n'hi havia.
En l'últim sopar.
I tant. A més, algú va preparar el sopar, algú anava i venia de la cuina, algú estava per allà en un racó, algú hi era.
Ni que fos per això, algú hi havia alguna dona i diver.
Algú hi era. Algú va parar a taula, algú va... En fi. A veure, si ens fixem amb el tema del Leonardo da Vinci, hi ha una persona al costat de Jesús que s'ha dit que és Sant Joan i que realment sembla que és una dona. Uh-huh. Senzillament és una dona. Llavors, ara s'estan fent estudis sobre qui era aquest Joan, que no se sap ben bé qui era, que a vegades apareix i a vegades desapareix, que Jesús, quan està a la creu, doncs diu, hi havia només tres dones, però llavors casualment es dirigeix a Joan i diu, pren Maria a casa teva. Uh-huh. D'on surt aquell?
Clar.
Si només hi havia tres dones. Uh-huh. Per tant, sembla ser que els estudis van demostrant que aquest Joan o aquest tercer o aquesta quarta persona, que no se sap qui era, era en realitat Magdalena, i que les successives traduccions, els successius interessos, les successives històries van transformar aquest Joan, aquesta Magdalena, aquesta dona, en un home.
En
un home jove,
adaptacions.
En un home el qual Jesús estimava més que els altres. Uh-huh. És molt estrany, això, eh?
Cefa, deixem recomanar als oients aquest llibre. Maria de Natzaret, dona o arquetip, perquè és una bona feina d'investigació i, a més, expliques coses com les que hem parlat avui. Trobo que és interessant, si més no, de llegir, d'aprendre. I, en fi, i després ja, no? Cadascú que pensi el que vulgui,
com
no?
He però jo, com ja, he fet clar, jo, que he fet una reflexió. Em sembla que hem de ser lliures de llegir
sí?
els textos i interpretar-los
segons... Per què
segons
fa por, això, de vegades? Per què fa por parlar de Maria de Natzaret?
No,
per què fa por?
No tenim costum d'agafar els textos aquests i llegir-los des del nostre punt de vista.
Però ens hem trobat molt
perquè
a gust,
que necessitem.
Tampoc hem faltat a ningú, ni tinc
espero
la sensació,
no?
Vull dir que espero que els oients hagin pogut compartir aquesta estona i aprendre, doncs, una altra visió de Maria de Natzaret, de les dones que surten als evangelis i almenys que qüestiona, no? Que fa pensar,
que fa pensar,
que justifica, algú m'ha
dit, que argumenta,
m'ha
fet pensar,
fa pensar,
clar, perquè hi ha moltes coses que
dius,
les has sentit sempre,
no?
D'una manera, i quan les veus des d'un altre punt de vista, que pot ser tan legítim com
qualsevol
com
altre, sí,
doncs et fa pensar diferent.
Gràcies, Cefa, per haver-nos acompanyat aquest matí, un dia així una mica gris, eh?
Moltes gràcies.
Però un dia també que convida a pensar i escoltar aquestes converses. Gràcies.
D'acord, moltes
que vagi
gràcies
molt
a vosaltres.
Bé. Gràcies per haver vingut al suplement. Ara passen 6 minuts de 11:45. Què us sembla si ja anem pensant? Parem per la publicitat i tornem de seguida. Hem d'aprendre a fer còctels per les festes. Important, també. Catalunya Ràdio.
Vine a La Sirena i trobaràs els millors congelats a uns preus regalats. Així doncs, bon estalvi i bon any.
Botigues La Sirena, fanàtics del congelat.
Ara gamba argentina supergran a 12,50 euros al quilo. No deixis entrar la crisi en el teu Nadal.
No busquis més.
Els germans Cohen, Werner Herzog, Joseph Losey...
El millor cinema és a la Filmoteca.
El Hollywood Rock, les 100 millors comèdies americanes. TVOs a 24 imatges per segon.
Abonaments 2009, ja a la venda.
Filmoteca de Catalunya, Avinguda de Sarrià 33, Barcelona.
Generalitat de Catalunya, amb el cinema, som-hi.
Tot directiu ha de prendre les millors decisions a partir de la millor informació sobre l'economia i l'empresa catalana. Cada mes, al quiosc o a la web, monempresarial.com.
Món Empresarial. La informació imprescindible.
El regal més gran de Nadal és a Carrefour, perquè ara, per compres superiors a 40 euros en joguines, et donem un 20% de descompte en vals bescanviables al nostre hipermercat fins al 5 de gener. Amb Carrefour, és possible.
800.000 persones connecten cada dia amb el grup d'emissores de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio és la ràdio líder del país amb 561.000 oients diaris. És la ràdio més creïble, la més pròxima i la més amena.
Són dades de l'últim baròmetre de la comunicació i la cultura.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya, la fem entre tots.
A mitjanit del dissabte, a Catalunya Ràdio, arriba l'hora de les bruixes. Les nostres bruixes no fan conjurs, però nosaltres ens conjurarem per sentir-les amb atenció. D'elles n'aprendrem a nedar contracorrent, a sobreviure en ambients difícils, avançant les adversitats, perquè són dones que han destacat en la seva professió, que sobresurten per les seves accions, dones per conèixer-les a fons.
Aquesta setmana Santi Carreras parla amb l'escultora i artista del maquillatge Montse Ribé, guanyadora d'un Òscar al millor maquillatge pel seu treball a la pel·lícula El laberinto del fauno.
La matinada de dissabte a diumenge, entre les 12 i la 1, l'hora de les bruixes, amb Santi Carreras.
Al cap de setmana, esmorzem sense presses, llegim els diaris i fem un bon cafè amb el suplement. Viu el cap de setmana amb el suplement.
En uns dies on el menjar és un dels grans protagonistes. Omplim les taules i les sobretaules d'aperitius, de primers, segons plats, postres... Quan hem acabat els postres, més postres... Però potser del beure, en general, jo diria que no ens en preocupem tant. Avui hem convidat a l'estudi el Manel Tirbio. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
És cocteler, propietari de la cocteleria ja clàssica per excel·lència Tirsa, de l'Hospitalet de Llobregat, que ens ha d'ajudar, Manel, a ser una mica més creatius de cara al cap d'any. I també ens has d'ajudar a tirar una mica avall tots aquests àpats que ens hem estat menjant amb els seus combinats. Per tant, jo penso, Manel, que tenim una funció avui una mica pedagògica, no?, en relació al que és el beure aquests dies.
Bé, i tenim de tot, per poder assaborir el que faci falta. Sí? Per pair, per tot, sí.
O sigui, tu,
tenim de tot.
Tu promets que tens de tot, molt bé. Primer parlem de Tirsa, de la cocteleria Tirsa, si et sembla, que fa més de 27 anys que serveix a diverses generacions de clients i el Manel, a més, va heretar l'ofici del seu pare. Hi ha molta gent que diu que el Tirsa és una de les catedrals de la cocteleria de l'Estat.
Bé, més que catedral, serem una petita capelleta. Som un espai petitet, però, bueno, sí, amb molta estima per el que fem.
Val. En el Tirsa no hi trobarem cartes, sinó preguntes.
Exacte.
Això què vol dir? Explica-m'ho bé.
Fem un petit interrogatori al client. Si el client sap el que vol i demana ja pues, bé, una copa clàssica, bé, doncs li fem. Si el client no sap el que vol, aleshores el sotmetem a un petit interrogatori. Si té set, si no té set, si li agraden les begudes dolces, àcides, un punt amargues, en fi...
Però això, deu haver-hi clients que t'hi has passat molta estona, no?
Doncs sí, perquè aquell client que no sap el que vol, no té clar... Però bé, li hem de treure, i li traiem.
Escolta, aquesta filosofia del Tirsa, de fet, el que permet al client és experimentar, no? Que cada vegada pugui triar una cosa diferent, una beguda diferent, segons el seu estat d'ànim, segons la seva situació...
Sí. El còctel és una copa molt personalitzada. S'ha de fer al moment i pel que exigui.
I no tens aquell client que sempre demana el mateix?
Sí.
Això no et frustra una mica? No intentes fer-lo canviar, allò de dir, avui te la canviaré, i no.
No. És aquell client que també l'estimem molt, aquell client que en diem regular, que ve cada dia, o gairebé cada dia, que pren sempre el mateix, que és d'idees fixes, que vol allò, i que en gaudeix, i si repeteix a casa nostra, o a casa de qualsevol col·lega que hi va, perquè en tenen molts així de col·legues, és un client que estimem, també.
També. Sí. Et puc posar una mica a prova?
Digue'm,
per exemple, imagina que jo ara sóc una clienta que entra al Tirsa i en fi, i no sé què vull.
D'entrada mirarem l'hora que és. Quina hora és?
Ara posem que, a veure, si entro a la cocteleria Tirsa no pot ser migdia, més aviat hauria de ser mitjanit.
Mitjanit.
Mitjanit, sí.
Abans de sopar o després de sopar?
No, després de sopar.
Després de sopar. Bé, la primera pregunta serà, què té set? I
sí,
tu diràs, sí
que
tinc
set. Sí.
Bé, ja tenim el primer pas, que és un vols, et farem una boda llarga. Segona pregunta, Bé, sé que si no coneixem el client, li hem de preguntar si vol amb alcohol o sense alcohol.
Amb alcohol.
Amb alcohol. Tirana dolç, tirana àcid?
Tirana àcid.
Tirana àcid. Li agrada el gust de la mandarina?
No, no massa.
No massa?
No, no, mandarina no.
Quin alcohol
no
prefereix? Ginebra, whisky, ron, vodka?
Ginebra.
O hi ha un de molt bo, que és el gin cooler. O bé, què li agrada amarg, les begudes amargues?
Sí, de vegades demano tòniques, però vaja, no és
bé, doncs,
una cosa
si li agrada
habitual.
Bé, li agrada la tònica?
Sí.
Potser es prendria un gin tònic i vol canviar d'un gin tònic. Potser en podem fer dos, o un gin cooler o un Singapore Sling.
Com, un?
Gin cooler,
sí,
és un clàssic de la sèrie cooler, o un Singapore Sling. Si em diu que li agrada la beguda amarga, que la tònica li agrada, però encara li agrada més amarg, li faré, el tenim clar, un Singapore Sling, un clàssic de l'any 1915.
La menys amarga, poder, no?
Menys amarga, menys un amarga. Gin cooler.
Va, pues, un gin cooler, d'acord.
És de la sèrie cooler.
Però jo m'estaré prenent un gin tònic, però especial.
Sí, sí, un gin cooler. És de la sèrie cooler, molt antiga, va, dels anys de finals del segle XVIII, és antic. I és suc de llimona, un punt de sucre, ginebra en aquest cas, i ginger ale, molt refrescant.
M'apunto. Mira que ara és migdia, eh? Però m'ho puc imaginar.
Refrescant i digestiu a la vegada. We were so drunk last night. We had that stupid fight. You called me a useless, selfish prick.
Ara ja estic més en situació, Manel. Veus? O sigui, ara ja tinc, ara m'imagino ja que estic amb aquesta beguda.
I has fet dos glopets de gin cooler.
Exacte.
I comences a pair.
Ara començo a pair i ara m'atreveixo a fer-te una pregunta.
Endavant.
M'han dit que a la barra del Tirsa hi ha gent molt diversa.
Com a clients, vols dir?
Sí,
sí.
Perquè també hi ha artistes, polítics, sí, persones conegudes.
Sí.
Tu ens pots dir alguns dels noms de
no,
les persones que venen?
No, clients.
Clients, són tots iguals
tots
per tu?
Clients.
Sí? Els estimes igual?
Tots.
No tens cap anècdota
no
per comentar?
Bé, anècdotes n'hi ha algunes, però ara en aquests moments no en recordem cap.
Jo ara ja estic amb el meu, amb la meva beguda, i estem parlant, queda clar que jo m'estic prenent ginebra, d'acord?
Sí.
Però ara imagina que jo vaig amb algú, no?, que ara li has de tornar a fer el qüestionari perquè aquesta persona no pren alcohol.
Bé, doncs li farem algú sense alcohol, que també hi ha un gran ventall de possibilitats.
Sí, que no sigui el típic San Francisco aquell amb el
sí,
sucre per fora.
Sí, no, això no, això no ho farem mai. Bé, doncs aleshores li preguntem, no vol alcohol? Bé,
no.
Li preguntem, vol algú àcid o algú dolç?
Més aviat àcid, també.
Àcid.
Sí,
el gust
sí
de la
perquè ha sopat amb mi i també venim una mica així, sí, amb set.
El gust de la menta, de la herba menta, li agrada?
Sí.
Perfecte, li farem un Lady Sour.
Un Lady Sour. I què porta el Lady Sour?
Porta una part de suc de llimona, una quarta part de suc de llimona, tres quartes parts de suc de pinya, quatre o cinc fulles de menta que posem dintre la coctelera, glaçons, sacsegem ben sacsejat, ho posem en un got i ho acabem d'omplir un ditet de mig de ginger ale. És
bé,
molt refrescant. Un punt àcid, però molt digestiu.
Molt maltractats, eh? Així a nivell popular, aquests còctels sense alcohol. Perquè jo he fet la broma de passar aquell del San Francisco típic, no? Però tu creus
sí,
que
perquè
estan prou valorats?
No, els bons no. I per què estan desvalorats? Perquè alguns locals el que fan és barrejar qualsevol cosa de sucs, tot sembla que vagi bé, i no és el cas.
On va néixer el còctel?
Estats Units.
Als Estats Units.
Sí.
On dels Estats Units? Perquè és molt gran.
Es parla, sí, es parla. Hi ha dos punts de referència, que són Califòrnia i Nova York.
Uh-huh.
Aleshores, la gran popularitat del còctel va ser, de fet, a Nova York.
I podem dir que el món dels còctels sempre també evoluciona?
Sí, sí, evidentment.
I cada
sí,
vegada en neixen de nous i va a modes.
Hi ha còctels que estan passant de moda, que ja no se'n demanen.
Com ara què?
O sigui, el còctel Bombay, el còctel Between the Sheets, el còctel Red Lion, són còctels que passen de moda, que hi ha còctel, hi ha diversos, Gibson, que la gent ja no els pren, i en canvi prenen altres que s'estan posant de moda, sigui perquè hi ha influències de països. No sé, ara mateix estem en el món de la caipirinha, del mojito, de la pinya colada, del món caribenyo, no?
Uh-huh.
O bé,
està de moda, això?
Sí, està de moda, sobretot a l'estiu. Es veu tot l'any, però a l'estiu més encara, és molt refrescant.
Mm-hmm.
Tragos d'estiu molt refrescants. I el que està molt de moda, és el Cosmopolitan.
Cosmopolitan. Per què està tan de moda el Cosmopolitan?
Bé, agrada molt, és realment molt bo, si s'ha ben fet. I bé, com que el va posar de moda Madonna, en el seu moment, i després, amb aquesta sèrie de televisiva, Sexo Nova York,
sí,
que li surt,
mm-hmm,
doncs la gent vol veure què és allò.
I què és, per qui no ho sàpiga, inclosa jo?
És suc de llimona, suc d'aranyó o xarop d'aranyó, quan trobi vodka. I si està ben fet, és realment molt bo.
Aquest és el Cosmopolitan.
Sí.
Val. I el còctel més estrany que t'hagin demanat mai o que hagis tu fet mai, el recordes?
Bé, hi ha un que a mi el trobo estrany perquè a mi, sincerament, no m'agrada, que és el Long Island Iced Tea. És de 5 barreges d'alcohols blancs, es posen directament al got i es posa una miqueta de Coca-Cola i una miqueta de llimona. A l'efecte de que tingui el color com si fos un te fred. Ja ho diu la paraula, no? Long Island Iced Tea. Mm-hmm. Té fred de Long Island.
I aquest què? No et diu res?
A mi no em diu res. És un còctel que es pren molt als Estats Units. Els americans, els yanquis, els agrada molt.
Mm-hmm. Tu els tastes tots?
No.
Val. M'imaginava que em diries que no. Dic, perquè si no, no pot ser.
No, cada dia, però sí, tots els he tastat.
Escolta'm una cosa. Quin tipus de música va bé per acompanyar
música
el
de
còctel?
Jazz, música de jazz.
El jazz, val, ho estem fent bé,
sí,
doncs?
Sí, molt bé, molt bé. Molt
val, val, val. No, sí, perquè ara ens estem posant també en situació...
Bé, la moda ara és el chill-out, però jo prefereixo jazz.
Ja. Yeah. Escolta, hem començat a parlar... Sí, és veritat. Però el chill-out també se diu amb els...
També se diu, però música suau.
Música suau.
I hasta per mi està la música clàssica, si hi diu...
És veritat,
però suau,
també.
Clar, no totes, lògic.
Escolta'm una cosa, hem començat parlant de còctels, dels menjars que estem aquests dies doncs, fent, no? Que són menjars especials o són menjars de festa. Digue'ns un bon digestiu, per després d'un d'aquests àpats tan...
Bé, aquí tornem a fer la pregunta, què vols, aigua àcid o aigua dolç?
Tornem-hi, perquè digestiu dolç a mi no em quadra, eh?
Sí, no ens mengem uns torrons després de les festes i com a postres...
Sí, home, però els torrons...
Hem de prendre alguna líquid per fer pair els torrons. Sí. Doncs busquem alguna cosa líquida que sigui dolceta, però que sigui a la vegada que ajudi a pair.
Va, doncs què hi ha així dolç?
Sí, com a dolç, jo suggereixo molt, i més aquestes dades, el White Christmas.
White Christmas.
Verades blanques. És molt, és boníssim.
I de què consta el White Christmas?
És a parts iguales, crema de llet, licor Tia Maria i whisky escocès. I un polsim de canyella quan s'ha fet sobre la copa. Aquest com a dolç. Com a àcid, repeteixo, el Cosmopolitan d'abans, és un gran digestiu.
Ah, és que jo així dolç digestiu no ho associava, veus? I ara m'has picat la curiositat.
Bé, si estàs molt tipa de sopar, de dinar...
Sí, posem que sí, perquè jo crec que aquests dies, més o menys, qui més qui menys, hi ha hagut algun dia que he dit, per favor, no hauria hagut de menjar tant.
Aleshores, qualsevol còctel curt que porti suc de llimona. Mm. Un whisky sour, un dama blanca, aquests còctels que porten suc de llimona.
I un bon còctel per cap d'any. Què hi ha per cap d'any?
El dia 31 a la nit, jo recomano amb el rim... És el cava o xampany.
I ja està.
I ja està. Si volem un gran còctel de xampany, jo recomano el Príncep de Gales, Prince of Wales. És un gran còctel de cava.
Que porta...
Surt a la pel·lícula. Surt a una pel·lícula.
A quina pel·lícula
sí,
surt?
A Casablanca.
A Casablanca, justament.
Bien, ¿por qué viniste? ¿Para explicarme por qué me dejaste plantado?
Sí.
Bueno, explícamelo. Ahora ya no estoy bebido.
No lo creo necesario.
¿Por qué no? Al fin y al cabo me dejaste plantado con un billete de más.
A Casablanca surt aquest còctel de xampany.
Quan ell li diu toca la de nou Sam, a la que està en el piano, la copa que prenen és un còctel de xampany.
Això si volem un còctel de xampany per cap d'any, que és ja la pròxima trobada, diguéssim,
de fer,
gros, la gran festa dels pròxims dies.
Hem de fer el Príncep de Gales.
Val, doncs explica'm com es fa.
Mira, es posa en una copa Pompadour, és aquestes que són planes.
Sí.
S'hi posa un rajolinet petitet de curaçao vermell, un altre igual de brandy, una gota d'angostura, i posem una cirereta vermella per fer de decoració i omplirem de cava brut, ben fred. I aleshores, un cop fet això, hi posarem una pell de taronja que espremarem, perquè surtin els olis de la pell i perfumin la superfície de la copa.
Però això ho hem d'anar afegint un per un? No es tracta de barrejar-ho enlloc?
No, cal barrejar-ho.
Ah, no s'ha de barrejar, es posa directe. I la copa Pompadour? Aquesta copa no estava molt de moda
aquelles...
als 60-70,
sí,
perdona,
sí,
perquè
ara... De les d'abans.
Ah, perquè ara les copes que es fan servir amb el xampany són aquestes de flauta.
Sí.
Bueno, que
per veure el cava...
Tubo, no? Cap amunt.
Sí, sí. Per veure el cava o xampany, l'ideal és les copes flauta. Però aquestes copes de la iaia... També són maques.
És que anava a dir, haurem d'anar ara aquí, tothom que està escoltant ha d'anar a buscar els armaris, a veure si conserva alguna copa d'aquestes Pompadour de fa...
I té molt de glamour aquesta copa. Com a còctel de xampany, té molt de glamour aquesta copa.
Mm-hmm.
Com a copa de copa sola, repeteixo, ha de ser la flauta.
Això segur, eh?
Sí.
De flauta, sí senyor. Un altre cas de pel·lícula podria ser el de Bala sobre Broadway?
Vamos, aquí no vamos, ahora no estás en la terraza de un café de Greenwich. ¡Esto es Broadway!
Ya sé que es Broadway.
No, però així, aquí hi entra el Remardini, que és la còctel del rei per excel·lència.
Quin és aquest?
Explica'm. És el Remardini, és tot ginebra amb un perfum de vermut.
Ara aquí he fet com que no ho sabia.
Sí.
Però sí que ho sé.
És el que pren.
He pensat, si ara... saps què vull dir? No li pregunto, quedaré jo malament quan diré aquesta, ja sabem el que pren.
És el que veu James Bond, passa que ella pren una vodka en lloc de ginebra, però bueno, i molts altres personatges.
Ah, James Bond, sí senyor, una de les icones del cinema sí. Que pren còctels. Sí, sí, sí. Jo et dic l'amor, això del còctel.
Molt. És una copa personalitzada, s'ha de fer un a un, de cara al client cadascú la seva copa. És una copa social, s'ha de veure entre dos. Sempre s'ha de veure entre dos. I tu em diràs, oh no, i si vinc sol al Tirsa, què passa? Bé, estàs amb mi.
M'agrada.
Estàs amb el teu barman?
M'agrada.
Amb el teu barman de capçalera?
M'agrada.
Que et cuidarà?
M'agrada això de tenir un barman de capçalera que em cuidarà i que em donarà conversa.
Bé.
I podré explicar les meves coses.
I t'escoltarà sempre.
Això és un bon barman, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Perquè i quan dius que el còctel s'ha de fer s'ha de venir amb companyia perquè és una copa que...
És una copa social, t'invita a parlar. Tu vas amb el teu company, companya, i invita a parlar. És una copa molt social. No és per treure la set, és per gaudir-ne del que t'està fet, del que t'ha fet el Craig Barman, la barreja que sigui. I repeteixo, si estàs sola, pots anar-hi també, perquè sempre o trobes algú, que amb el còctel bar clàssic sempre hi ha algú, i si no hi ha algú, en aquell moment, estàs sol al bar, tens el teu barman, que segur que t'escoltarà. T'escoltarà més que et parlarà, però si vols que et parli, també et parlarà.
Tu m'has comentat que t'havies dedicat a ensenyar la pedagogia.
Sí, fa molts anys, sí.
Val. Tot això ho ensenyes també als teus alumnes?
Ho
és a dir, no només
aplicar.
A fer còctels, sinó a fer aquesta acció o interacció amb el client.
S'intenta que s'imbueixin d'aquest esperit que té que tindre el barman de servei al públic.
De servei públic. Per escoltar.
Per escoltar, per parlar, sobretot per escoltar.
Jo avui t'he escoltat molt. I mentre anava fent la meva copa, queda clar que jo he fet un gin tònic especial, diferent, realment no l'havia provat mai, és fantàstic, és un molt bon gin tònic. I és una de les copes també clàssiques, el gin tònic.
Sí, molt bona.
I que també està sotmesa a una moda que jo abans que marxis te l'he de preguntar, perquè a mi tothom m'està arribant i m'està dient que estan prenent gin tònics amb cogombra. Bé. Jo sempre havia pensat que el gin tònic anava amb unes gotetes de llimona. Ja sé que li estic dient en un cocteler i per tant hi ha molts matisos aquí. Però què hi fa un cogombra amb el gin tònic? Està ben fet, això?
Per mi no. Bé, la moda té tota la seva explicació. La moda és fer diferents gin tònics. Avui en dia estan sortint ginebres molt diferenciades, amb els quals alguns ens suggereixen de que posa cogombra, un altre ginebre ens diuen que ha de portar una rameta de julivert, altres la danxa de taronja, en fi, diferents productes, la qüestió és innovar. No tot serveix. Per què el cogombra? Jo penso que és incorrecte. Doncs pel tipus de cogombra. Perquè hi ha una marca de ginebre que amb els seus productes aromàtics porta cogombra, llavors té una certa flaire, una petita flaire de cogombra. Això s'ha d'accentuar amb cogombra. Però, què passa? El cogombra que tenim aquí, al Mediterrani, és molt fort de gust. Tu poses una miqueta, una ratllada dura de cogombra, una pell, i queda massa gust. En canvi, a Anglaterra, el cogombra que tenen és més liquat, és més líquid, és més flonjo, és més light, té molt poc gust. Mm. Sí que dona aquesta pàtina de frescor que dona el cogombra. I el cogombra anglès dona aquesta miqueta de frescor amb el gin tònic, i és molt agradable, però no d'aquí.
Millor que aquí no ho provem.
Aquí
amb
no.
Cogombra.
Jo, el gin tònic, per mi, l'únic que admet el gin tònic és una pell de llimona, perquè com va néixer va ser amb un aroma de llimona.
Última pregunta, Manel. En relació a ja còctels, cocteleria i a Tirsa, mitjana d'edat? És a dir, el còctel té edat?
No. És més, amb canalla, gent jove, gent de menor d'edat, poden prendre el còctel sense alcohol, és ensenyar-los a la canalla molt jove, parlo de nens, nenes de 10, 12 anys, és ensenyar-los a beure alguna cosa més sofisticat, no una normal refresc o una normal llimonada, sinó una beguda que fan per ells, personalitzada.
Però pot ser que el còctel l'apreciem a mesura que anem fent anys?
Sí, perquè igual que apreciem el menjar. És qüestió de cultura.
És un plaer, també, no?
Exacte.
És un d'aquests plaers que s'ha d'adquirir amb l'experiència.
I va lligat la beguda amb el menjar, lògic.
Gràcies, Manel Tirbió, propietari de la cocteleria Tirsa. Si el voleu anar a veure i trobar el vostre barman també de capçalera, per què no? Per què no, oi? Són bons dies per fer-ho, això.
Sí, sí.
Carrer Rafael Campalans, 174 bis, de l'Hospitalet de Llobregat. Moltíssimes gràcies. Bona entrada d'any, per
ser. A vosaltres, igualment.
Que suposo que celebraràs com?
Treballant.
Treballant.
Compte que sí.
Treballant, com ha de ser. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Adéu. Éternel, nous
chante au soleil. Je suis sûr que ça le fait. Oh, ça doit swinguer. Le jazz vient du ciel. Ça le fait. Le big band, ça le fait. Attends la fin, car ça peut chauffer plus que ça. Yeah.
2 minuts i seran les 12 en punt del migdia. Acabem d'acomiadar i ha marxat el Manel. El Manel Tirbió ens ha ensenyat a fer tots els còctels que necessitem per passar aquestes festes. El Quim Bonet, espero que s'hagi apuntat la manera de fer un bon gin tònic, perquè jo sé, Quim, que és el teu còctel preferit.
Sí, és un
d'ells. Digue-li còctel, digue-li copa llarga.
Bueno, copa llarga, que pots començar a prendre a partir
recomanar
de les 11
tothom,
del matí.
Home, tant no. Recomanar a tothom que si s'ha de fer còctel, si s'ha de veure aquestes festes, feu-ho tranquil·lets, sobretot si heu de conduir, no? Perquè després
home, si heu de conduir,
cosa,
gairebé no... que no ho féssiu.
Home, o si
no
ho heu de fer...
O un
sense alcohol, o si no, que heu de conduir al cap de 2-3 hores que ja l'heu paït, que també és una opció, no?
Uh-huh.
I què diu l'audiència, els nostres oients estimats, del tema del dia d'avui?
Què els diuen? Greatest hits, els millors moments dels nostres oients d'aquest any.
Això, vull recordar a tots que encara esteu a temps de participar en el sorteig de 2 jocs Educa, 2 puzzles tridimensionals fantàstics, entre tots els que vulgueu participar al tema del dia, que és el vostre millor moment del 2008.
Per exemple, la Ramona que ens diu el naixement del meu net i el casament de la meva filla.
Clar
és que és maco.
Clar que
se't
sí.
Casi una... I a més, tot el mateix any, que et neixi un net i que se't casi la filla, jo
està
crec que
bé.
Si ets
està
mare, deus sí. Patar d'il·lusió.
I d'alegria, clar que sí. Més.
L'Anna Maria, que han anat a cercar el seu net a Etiòpia.
Ah, molt bé, també. Gran moment
gran,
emocionant.
Gran país.
I un moment molt emocionant, també.
Gran país i grans nets i fills que surten d'allà. T'ho dic per experiència.
Sí, que no fos que la teva nebudeta ho és, no?
Sí, val, sí, sí. I la Pili ens explica, és un cas així colpidor, ens explica que l'any passat estava a Lucy, a aquestes alçades,
uh-huh.
I que aquest any ho ha pogut passar a casa seva.
Veus?
Estem molt contents.
Doncs continueu, si voleu, participant al tema del dia d'avui. Farem el sorteig dels 2 jocs Educa en acabar aquesta tercera hora del suplement, que començarem quan hagi passat les notícies de les 12. Ho he dit bé, això, oi?
Sí.
Fins ara.
Tu no t'equivoques mai.